El cafè de la ràdio.
Conversem aquesta hora amb Joan García, alcaldable de Ciutadans. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos avui al cafè de la ràdio.
Molt bon dia.
La mobilitat està sent un dels grans temes de campanya. Des de Ciutadans plantegen una ronda nord soterrada. Per on hauria de passar i com hauria de ser aquesta ronda nord?
Bé, nosaltres proposem una ronda nord i també afegir el projecte de la ronda sud, el que hauria de ser la ronda sud tant ferroviària, que d'alguna forma forma part de la orbital que ha anat a Granollers, com una ronda nord que hauria de tenir un traçat que respecti, evidentment, totes les zones nord, parcs naturals, agraris, i també, evidentment, el bosc de Candeu, i en aquest cas segurament hauria d'anar soterrada, on ja hi ha un espai per fer-la. Però el tema, bàsicament, per nosaltres és que és necessari fer aquestes rondes, perquè la mobilitat a Sabadell ho requereix. Si un passa al matí pel carrer Calders, per exemple, o per la Ronda Europa o per qualsevol altra via del nord o del sud de Sabadell, també per la Gran Via, i evidentment això ja ho hem parlat, la Gran Via evidentment, i també la carretera Barcelona-Terrassa, la Nacional 150, un veu clarament que és necessari treure molta part d'aquest tràfic de la ciutat, i per això fa falta aquesta semicircumval·lació que hauria d'anar pel nord i pel sud.
Clar, la Ronda Nord n'hem parlat molt, de la Ronda Sud n'hem parlat menys. Quin recorregut hauria de tenir?
Bé, aquest és un projecte que ja es va traçar fa molts anys i que d'alguna forma té una visió, un traçat que passa entre el que seria el parc actualment o la part de Sant Pau de Riu-Sec i creuant, perquè hi ha terreny i ja espai per ja reservat fa anys per fer-ho, que hauria de creuar entre el sud del parc del actual parc Vallès, central del Vallès, mm-hmm. i cap al que seria la Santa Perpètua i la ronda, antiga ronda est, que aquesta sí que no serà tan fàcil fer-la, no? Per tant, hauria de ser la continuació i la connexió també de ferroviària que hauria d'anar permetria anar de Sabadell a Granollers sense passar per Montcada, per exemple.
Però tot i això, el programa parlen de retardar les zones de baixes emissions fins al 2030.
Sí, bueno, aquí per diferents motius, evidentment. Un, perquè aquestes zones de baixes emissions, primer, per fer qualsevol cosa de mobilitat a la ciutat, hem de tenir aquestes obres fetes, o això, o hem de treure o crear espais com aparcaments dissuasoris que estiguin ja fets. O sigui, no podem decidir fer o implantar una zona de baixes emissions sense que hi hagi tota una sèrie d'accions prèvies, no? Aquestes accions no s'han fet i, per tant, no estem preparats per fer-ho. Però és que, a més, qui li dirà als autònoms que tenen que anar cada dia al centre de la ciutat a fer el repartiment de les seves mercaderies o fer els seus serveis, que s'han de canviar molts d'ells la seva furgoneta, el seu cotxe, perquè ara no poden entrar al centre de la ciutat, i això ens passarà, segurament seran els que menys capacitat tenen per fer aquest canvi els que hagin d'entrar al centre de la ciutat i el que s'hagin de canviar precisament aquest vehicle, no? Per tant, nosaltres no som defensors de que siguin els autònoms al final els que paguin això. Per tant, el que demanem, i de fet vam aprovar una moció fa no molt, el que demanem és que es retraci aquesta implantació i que es faci les coses bé.
Clar, però en aquest sentit el que està clar és que l'emergència climàtica la tenim aquí, no?
Sí.
Segurament les zones de baixes emissions no és l'única mesura que es podria prendre, no? Però en l'àmbit de l'emergència climàtica, què pensen vostès que caldria fer?
Bueno, ja s'estan prenent decisions, però no, evidentment nosaltres no som negacionistes com altres partits, i la realitat és la que és. Hi ha un canvi evident que cada dia podem veure, però no podem fer les coses malament. O sigui, el que hem de fer és que aquest canvi climàtic i les accions que s'han de prendre per aquest canvi climàtic no venen realment o no l'han de pagar aquells que menys poden fer-ho. Bàsicament el que defensem és això, tota una sèrie de mesures que per nosaltres són bàsiques, com fomentar evidentment altres mitjans de transport quan es pugui. Però, per exemple, hi ha realitats molt evidents. Quan un treballador de Sabadell vol anar al polígon de Santiga, no pot ser que trigui una hora en arribar en transport públic. Per tant, hi ha d'anar a treballar. I com anirà? Doncs anirà en cotxe, evidentment. I com anirà? Amb el cotxe que tingui. I si el seu cotxe doncs és d'etiqueta A, doncs serà el seu cotxe. Per tant, això ho hem de tenir en compte. No, no podem fer o prendre mesures contra la gent, sinó amb la gent.
Pel que fa a la recollida selectiva, plantegen un pla pilot porta a porta. D'això n'hem parlat molt, no? De la situació que té Sabadell en l'àmbit dels residus. És aplicable a tota la ciutat? Per quins barris creuen que ho podrien aplicar?
Jo crec que no s'aplica, no s'ho plantegem per tota la ciutat. Crec que hi ha zones on sí que es pot plantejar, sobretot a zones amb baixa densitat de població. Parlem de barris, no estic dient que siguin aquests barris, s'hauria de fer un pla previ, però doncs, és factible fer-ho a Gràcia o és factible fer-ho al centre de la ciutat, on és molt més difícil moltes vegades fer-ho, tot i que hi ha un altre tipus de recollida, no? Però sí que ho podríem plantejar per algunes zones on és difícil fer-ho d'una altra forma.
Habitatge ha estat un altre dels grans temes de la campanya, sens dubte. En aquest cas plantegen fer 700 habitatges de lloguer social. Sí. On s'haurien de fer, com s'haurien de fer i amb quin calendari?
Bé, jo crec que l'Ajuntament va proposar del 21 al 23 fer 500 pisos de lloguer assequible. Han entregat 50. Nosaltres creiem que es poden fer si hi ha col·laboració público-privada, com s'ha fet en altres moments en aquesta ciutat, és a dir, que l'empresa pública Vimusa pugui col·laborar o inclús agents privats puguin col·laborar en la construcció d'aquests edificis. I on ho han de fer? Doncs en tot el sòl públic que tenim, i molt, a la ciutat. Hi ha espais públics, des de Can Gambús a altres espais de la ciutat on es poden fer aquestes 700 vivendes que crec que són necessàries per introduir més oferta al mercat i reduir el preu al final del lloguer en competència amb el públic. I per tant jo crec que és essencial que sigui i per nosaltres és una prioritat.
Clar, en aquest sentit també parlen d'un pla de xoc per l'habitatge privat. En quina línia aniria aquest pla de xoc?
Bueno, quan parlem d'un pla de xoc, hi ha diferents línies. Per un costat, parlem de rehabilitació d'habitatges. S'hauria de dibuixar quin tipus de rehabilitació, no només externa, sinó també interna en molts casos, però també, sobretot, per segons habitatges o tercers habitatges inclús, que es puguin posar al mercat de lloguer. O sigui, tu em dones el teu pis, jo t'ajudo a rehabilitar-lo i tu et compromets a posar-ho al mercat durant uns anys, no? Aquesta és la visió que ja s'ha fet a altres llocs. Nosaltres governem a Madrid i a Madrid s'ha fet i ha funcionat bastant bé, i altres llocs d'Espanya s'està fent. O sigui, que jo crec que podria funcionar també a Sabadell. Per nosaltres és una mesura que ajuda, però al final hem de construir. La política d'habitatge es basa en construir habitatge.
Parlen d'ocupacions també. El programa electoral és un altre dels temes dels que hem estat parlant. En l'àmbit de les ocupacions, distingeixen entre conflictives i no conflictives?
Sí, he vist. Distingim perquè és evident, no totes les ocupacions són iguals, però al final les ocupacions en si mateix no són la solució a l'habitatge. O sigui, al final totes dues tipus d'ocupacions són il·legals, al final ho hem de deixar clar, no? I per nosaltres creiem que per a aquelles famílies vulnerables el que hem de fer és posar ràpidament al seu servei pisos d'emergència social, no? I amb això tenim molts dèficits i crec que aquí sí que requereix la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, que tampoc ha fet el seu treball en aquest tipus de col·laboracions i d'habitatge ni a Sabadell ni a la resta de Catalunya.
De fet, volen crear una oficina d'afectats per les ocupacions. Fa falta realment a Sabadell?
No sé si parlem d'una oficina, parlem d'un servei, però fa falta informar. O sigui, per nosaltres no. L'oficina ha de ser un lloc on es pugui assessorar quan hi ha una ocupació. I fa falta, evidentment que fa falta, perquè la informació és necessària. Jo crec que és una forma de tramitar ràpidament un problema que pugui tenir qualsevol propietari, o no propietari, però en principi propietari, que tingui una ocupació. I això molts sabadellencs l'han viscut. O casa seva, o una casa que tenen llogada que ara està buida, etcètera, on realment hi ha hagut intents d'ocupacions, i estic segur que aquesta oficina podria ajudar, aquesta oficina, aquest servei de l'Ajuntament podria explicar a cadascun dels propietaris quins són els seus drets i sobretot també moltes vegades les seves obligacions.
I en aquest sentit dediquen un espai important del programa a parlar de seguretat. Realment Sabadell és una ciutat insegura?
Jo, quan parlem de seguretat, parlem de molts àmbits i sobretot parlem de molts accents. La sensació de que Sabadell és segura o no, la poden tenir els ciutadans. Jo crec que s'ha incrementat aquesta sensació en els últims anys. Per molts motius. Però això no vol dir que hi hagi delictes greus, i moltes vegades aquesta sensació d'inseguretat es deu molt, doncs, a problemes inclús de convivència, problemes en la teva comunitat, problemes de petits moments en què sí que et sents insegur perquè poden haver robat, o sigui, petits delictes que es produeixen a la ciutat. Jo crec que sí que s'ha de tractar aquest tema, perquè el ciutadà de Sabadell ho té com a una de les seves prioritats. De fet, a totes les enquestes que es fan apareix com un dels problemes que té el ciutadà de Sabadell. No sé, no ho dic jo, ho diuen els ciutadans, i és la seva sensació. El que tinc molt clar és que s'han de prendre mesures, doncs, prèvies, com per exemple nosaltres proposem la creació d'aquest cos d'agents cívics, que el que han de fer és explicar o donar aquesta o formar part de la comunitat i ajudar, en coordinació amb la policia, ajudar el ciutadà en alguns espais o en alguns barris. Jo crec que és important que aquesta figura pugui figurar com una de les essencials, no?
Parlen també d'estendre el bilingüisme a Sabadell. Realment a Sabadell hi ha un problema en aquest sentit?
Amb les institucions, sí. Sempre ho ha hagut. Sí, a Sabadell, quan parlem de bilingüisme, parlem del bilingüisme real, que és el que hi ha al carrer, no hi ha cap problema en aquest cas, però això s'ha de portar a les institucions, i ja no parlem de l'educació. El que no podem tenir són institucions que no siguin el reflexe de la societat. Sí, l'idioma més utilitzat, per exemple, i això són dades de la pròpia Generalitat, a Sabadell, és el castellà, espanyol en aquest cas, és evident que nosaltres hem de defensar que les institucions donin resposta i puguin ajudar, puguin donar suport, puguin donar la seva informació i la seva comunicació en els dos idiomes.
Però realment el ciutadà, si arriba a l'administració, es dirigeix en castellà, té algun problema perquè l'atenguin en castellà?
Però és que no es tracta de que s'hagi d'atendre en castellà quan se li pregunta o quan un ciutadà s'apropa a l'administració, sinó que ha de rebre la informació també en castellà, que la cultura també sigui en castellà en aquesta ciutat, que la música sigui en castellà també en aquesta ciutat, que s'utilitzi normalment quan hi ha un discurs institucional, que es faci utilitzar, que s'utilitzi també el castellà. És a dir, que per nosaltres el reflexe administratiu de les institucions ha de ser el mateix que hi ha o que tenim al carrer i a la societat.
Hem parlat molt del Rodal, també. Ens queda poc temps, però li vull preguntar per la seva proposta, perquè parlaven ahir del bosc de Can Deu, del bosc de Can Feu, Can Rimbles. L'espai verd és important també a la ciutat?
Jo, per nosaltres, sí. De fet, hem parlat moltes vegades de que important és un espai verd, per exemple, a l'estiu, no? I aquesta anella verda que nosaltres, tot i que ara l'alcaldessa també parla de l'anella verda, ja vam proposar i vam posar en funcionament i en alguna moció al 2019, per nosaltres és essencial que hi hagi una anella verda i sobretot que espais com Can Rimbles, que està al sud de la ciutat, es posin en funcionament. La majoria dels parcs o aquests espais verds estan al nord de la ciutat i per nosaltres és important que hi sigui. Pel Ripoll, doncs el que creiem que és necessari, també compartint iniciatives com la que té el gremi de fabricants i altres entitats de la ciutat, doncs que es faci una diversificació d'usos del Ripoll, d'aquell espai del Ripoll, que no només sigui sòl industrial, sinó que a part del sòl industrial tinguem altres espais més, diguéssim, dedicats a recreació, a part de la part natural, i també doncs a l'oci, no? Formació, etc.
Quines opcions tenen de mantenir-se a l'Ajuntament? Tenen enquestes?
Tenim enquestes i crec que podrem mantenir-nos, o esperem almenys que ens puguem mantenir. Jo crec que és necessari més que mai tenir un partit liberal que surti una mica d'aquest espai que hi ha a la ciutat entre el govern socialista i l'oposició més radicalitzada, doncs que hi hagi aquest espai, perquè s'ha fet un bon treball els últims anys, això s'ha de reconèixer molt, i que crec que som molt útils per tot això.
El PP els pot restar vots?
El PP és un altre espai, al final. O sigui, nosaltres no ens diferenciem del PP. No ens agrada parlar de que es pot o no restar vots. Nosaltres, quan vam entrar a l'Ajuntament, tampoc parlàvem de que li havíem restat vots al PP. Tampoc sabia molt si era el PP o eren altres formacions. La gent vota i decideix què vol.
I els socialistes, amb els fitxatges d'Adrián Hernández i de Sergio Salcedo, li poden restar alguna cosa?
dono la mateixa resposta. Jo no crec que sigui una qüestió de persones, sinó de projectes.
I si són a l'Ajuntament, amb qui se sentirien còmodes treballant?
Doncs amb el nostre programa, realment. O sigui, i ho dic molt, sé que costa molt i que sembla molt obvi, però sí, amb el nostre programa i posant tota una sèrie de línies vermelles que tenim al programa per davant.
Joan García, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'alcaldable de Ciutadans. Que vagi molt bé, que tingui un molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.